Avui, coincidint amb la jornada de la Ràdio Cap per Avall, volem parlar d'un nom que sempre associem amb la ràdio, però avui volem saber i volem conèixer la part més canalla d'aquest nom. I per conèixer la part més canalla d'aquest nom, que parlant de la ràdio ens referim a Marconi, saludem amb un fort aplaudiment, que he sentit ja que estaven aquí baix al replà, Xavi Bundó, editor del Via Lliure.
Benvingut. Hola. Una cosa, Marc, és que m'he trobat l'Aleix Parisser sense pantalons allà al carrer.
Sí, és normal, és normal.
No, molt, i m'ha donat un bol de fruits secs que no
sí,
sé
sí,
què...
Home.
Des del Bernardos i la Pilar Rahola, tot és molt normal. I el Xavi Bundó ve acompanyat del Santi Jiménez i el Malcom Otero.
Ai.
Els il·lustres exagrables.
Ai, ai.
Davant. Benvinguts. Veieu, sisplau.
Hola. Hola.
Què tal?
Hola.
Xavi, seu.
Hola.
Seu.
Jo aquí?
Sí. Seieu, seieu.
Perdoneu, vas passar per davant, eh?
Passem, per favor.
Sí, home, sí.
Peus, eh?
Ràdio BDT.
Se saluda, senyor, eh?
No ve d'una hora. No ve d'una hora.
Què tal, senyor?
Peus, senyor.
Saludat, saludat.
Esteu menjat.
Home, mira, la boca plena.
Molt amable, molt amable.
Seu servit, seieu.
Què tal? Comença a menjar, hòstia puta.
Sí. Buen gamba! Home! Som el Miquel Montoro.
Miquel Montoro.
El prim de ser taronger i de ser pilotes.
Mare meva, el que faltava.
M'encanten!
Mare meva.
M'encanten!
Parleu tots dos alhora, Miquel.
Ai, ai, perquè som en estèreo i t'he de sonar per de puerta la vegada. Ah. Ara que parleu de la ràdio i que aneu a fer un repart d'una persona molt important
sí.
En el món de la ràdio, deixa'm dir que jo, des de Mallorca, des de Sant Llorenç del Cardassac, que era el meu poble, mare. He muntat la meva pròpia ràdio.
Ah, sí?
Ràdio Pilotes! M'encanta! En Ràdio Pilotes parlaran del treball fora vila, la feina en el camp, com, per exemple, els trucos per tallar les cebes.
Ah, sí?
Clar, ai, ai!
Per no plorar, vols dir?
Per no plorar, tallant les cebes, tinc el truco que l'apliquem a Ràdio Pilotes. El problema és que, com que fem la ràdio fora de l'estudi, la fem a fora vila.
És que et tinc al costat i m'estàs deixant l'orella.
Jo estava dient...
Si quedava un congressista viu, han mort tots ja amb aquest to de veu, eh?
No ha canviat la veu.
És el Montoro-virus! El meu crit, el Montoro-virus! Lo que t'estava dient era que, com que fem el programa al mig del camp, moltes vegades se cola el vent i no s'entén bé el meu truco per la seva. Endavant!
Se sabe si molta gent li ploren els ulls, no? Quan la teva i això, jo tinc un truc que és bastant fàcil, que és, per exemple, si tu ara...
Amb el vent!
No s'entén res, Miquel.
Amb el vent! Perquè se'n perviu!
Poses un bol amb aigua i li poses de dins.
Quina gravació és aquesta? No s'entén res, Miquel, home.
Ràdio Pilotes!
Bueno, Xavi Bundó, com estàs?
Què tal? Molt bé.
Com va la nova paternitat?
Mira, ara que teniu un llit, me'n vaig cap allà.
Home, no, per favor.
Ai, vamos.
Bueno, l'Ernest està substituint el Via Lliure.
Sí, hosti, fantàsticament.
I ara ja, tu, no?
Sí, guapa.
Vingueu aquí ara.
Molt millor.
Aquest cap de setmana.
Hem anat de mort a vida.
Per cert, amb els Oscars et vam trobar a faltar, eh?
Ja, bueno, jo vosaltres.
I com es viu un programa teu des de casa?
Des de casa és que es viu canviant bolquers, saps què vull dir? Que llavors tens una mica de...
Sí, de merda fins a dalt, no vols dir?
De merda fins a dalt, sí. Però també, tot controlat.
Escolta, presenta'ns els exagrables, nosaltres els escoltem cada setmana, però no els coneixem.
Bueno, el Malcom i el Santi són dues persones, per dir-ho així, però que un dia van decidir... No, jo els conec de fa molts anys i...
Quants anys?
No ho sé, molts.
Tres. No són molts anys.
Bueno, no ho sé, fa uns quants anys, és igual.
Sis, set o vuit.
Ai, és que va.
No ens anem, eh?
No, és que anem tardíssim.
Sembla un baconet.
Anem tardíssim.
El que és un baconet?
És que, és que és com si tingués cocaïna. Sí,
Bueno, són dues persones que bàsicament els agrada rajar, criticar la gent que és morta. O sigui, els que no es poden defensar, per ells. I jo només els hi vaig dir, mira, si voleu fem-ho.
Sí.
Però sobretot no parlem de gent catalana.
Ara.
I sobretot no parlem de gent que fa molt poc que s'ha mort.
Exacte, perquè fa...
Sobretot no parlem de gent catalana. No. Que es faci poc més igual. Gent bueno, catalana no es toca.
No van respectar cap de les dues coses, per tant, endavant.
Perquè tots són catalans, en el fons.
Doncs avui, Malcolm, Santi, us fem una proposta que és convertir Marconi en un il·lustre execrable. Què podeu explicar?
De cantó fosc, Marconi.
Marconi és un farsant. Sí, sí, sí.
Hosti, ja comencem?
No, no, doncs passem... Però, bueno, és que la ràdio està feta de farsants i,
ah,
i no miro
I
ningú,
tant,
començant per nosaltres mateixos, tant, segurament. Som tots uns impostors, no? Però com a impostor, més enllà d'això, Marconi què és? És aquell, com bé sap el senyor Marconi,
sí,
que vostè el va conèixer.
Jo vaig conèixer i li vaig dir, hauries de fer un invent, una cosa com una ràdio. Li vaig donar la idea.
Com una ràdio,
sí, com una ràdio.
Com una
una cosa que es pogués escoltar a casa.
Exacte.
Es pogués escoltar a casa, li vaig dir.
Com ràdio pilota!
Exacte, ràdio.
Ràdio pilota, clar.
Pogués sentir de fora vila.
A veure, per què us serveix Marconi? Perquè quan fan les preguntes aquestes al Tibri, al Pursuit,
sí,
o aquests concursos de preguntes, sí, en què caus amb un forat, o, sí, o et tiren pintura a la cara, o et tiren a les serps i tal, sí, i et pregunten, qui va ser l'inventor de la ràdio? Tu has de dir, Marconi. Resposta incorrecta.
Per què? Fotis.
Però, no fotis, com a mínim, incomplerta. Diem...
No és Marconi?
No. Som molt generosos, que és una característica que tenim nosaltres, que Marconi va ser un dels inventors de la ràdio, però que era el més mala peça de tots els inventors que van participar en el projecte de transmetre ones a llarga distància sense fils, és a dir, la ràdio.
La ràdio, sí.
El que sí que està clar és que es va fer milionari amb la ràdio.
Ahà.
Cosa que no ha aconseguit gent més enllà de José Ramón de la Morena, José María García, Iñaki Gabilondo i altres d'aquests.
I Carna Sánchez.
M'estàs dient que ningú de RAC1 s'ha fet milionari?
No.
Però com pot ser, això?
Ni Jordi Basté ni Justo Molinero. Parlarem d'un tipus que era un aprofitat, sense escrúpols, un feixista, okay, un ultracatòlic, un racista, una vedet de la premsa rosa de la seva època. Avui, Dia Mundial de la Ràdio, desintonitzarem a l'italià de Bolonya, com la mortadela o la salsa. Guglielmo Marconi, conegut simplement com Marconi.
Què, eh?
Sí, faci el favor.
Mira que adignes, noi, mira que adignes.
Ja s'acostumareu al nostre criteri musical, o potser no, perquè és un dia, i ja sé que us paràveu, pues, no sé... Video Kill de Radio Star,
home, sí.
Radio Gaga de Queen, Súbeme la ràdio, Enrique Iglesias...
No les coneix vostè, avi.
No sé qui són.
O la ràdio, aquesta que és de José Gómez Romero,
ara,
conegut com...
Diaco.
Diaco desencadenado. La pel·lícula de Tarantino.
Ara.
Que és el biòpic sobre Diaco.
Però com que no volem ser previsibles,
sí, sí,
hem posat l'himne del Madrid. L'antic, l'antic.
Sí.
Veteranos y noveles, club castizo y generoso, sí, que cuando pierde da la mano, sí, y las mocitas madrileñas camino de San Martín.
Però no, què té a veure amb Marconi?
Sí, és que anava a dir... No, és que no,
sí. Ja, no, per què? Perquè a Madrid tothom té clar qui era Marconi.
Perquè aquí no, a Madrid sí.
Per molts madridistes, Marconi va ser l'alcalde del poble de Raúl González Blanco, nascut a la colònia Marconi de Madrid.
Ah, sí?
Sí, senyor.
Lito de Villaverde.
Sí, si feu Google i poseu colònia Marconi, el més probable que surti primer és colònia Marconi prostitució, perquè és la zona de prostitució...
Hi ha una casa de senyoretes.
No, no, casa no, van pels
puestos. Ah, van pels carrers.
Van pels puestos, van pels puestos.
Sueltes, van
pels puestos. Sí, sí, sí. Era un dels barris més humils de Madrid que es va aixecar, es va construir el 1910, a base de barraques on treballaven els obrers de la fàbrica Marconi, empresa que va fundar el propi Marconi, que ja veurem que, tot i fer-se multimilionari, era un autèntic cabró amb els seus treballadors.
Sí, per principal ser... foco de prostitución, cae el capo de...
Sí, ho has buscat.
Sí, sí, ho busca. No, no, no. Va, ho busca.
Tot el que diem nosaltres està documentat.
Molt bé.
Sobretot ho volem, sí.
Molt bé.
Sobretot quan parlem de prostitució, sabem.
Bueno, para tu. No, per cert, va ser fundada l'any 1897 com a Wireless Telegraph and Signal Company. I ho sentim modernets, perquè això del wireless i el wifi ja era del segle XIX. I es va establir a Madrid, ja es deia, quan es va establir a Madrid, es deia Marconi Wireless Telegraph. I ara es diu Ericsson.
Ah.
Perquè el 2006 la va comprar. És a dir, Marconi no hagués vingut al mobile.
Va, va. Comencem amb la vida del petit Guglielmo, quan el va conèixer el senyor Marcelí.
Sí, sí.
Venia, com ja sap...
Com el recorda, com el recorda?
Sí, petit.
Petit, petit. Venia de casa bona.
Sí.
Molt bona. Sí, sí. Era fill del Giuseppe Marconi. El Giuseppe, se'n recordarà...
El pare no ve present.
Milionari italià que tenia moltes terres i la seva mare era irlandesa. I es deia Annie Jameson, que Déu la beneeixi si té alguna cosa a veure amb el del whisky. El fet és important perquè per una banda li van permetre estudiar aleshores, exclusiva Universitat de Bolonya, on ara els de l'ESO van a fer el golfo. Sí, abans
senyor, era, els Erasmus, eh?
Els Erasmus aquests.
Ara, cap a Bolonya.
Això, abans era una universitat com Déu mana. Dedicar-se als experiments sense por a no poder-se guanyar la vida, perquè tenia les llenties pagades per generacions, i tenia l'anglès com a llengua materna, fet que va ser que els britànics l'adoptessin com si fos del Regne Unit. Mm. Fet molt important a la seva vida, perquè, per explicar-nos, pels anglesos Marconi és com Picasso pels francesos, que ells es consideren que Picasso és francès, sí, quan és de Màlaga. Sí. No és de Barcelona, era de Màlaga. I ells el tenen com anglès. Que això també als de Barcelona els hi passa una mica amb Picasso. Sí.
Com
era de Màlaga.
Torno. D'on era?
De Màlaga. Ah.
Com a estudiant d'enginyeria es va obsessionar amb els experiments sobre l'ús d'ones electromagnètiques per a la comunicació telegràfica. És a dir, no amb el Fortnite, sinó amb coses rares. El primer laboratori el va instal·lar a la casa a camp de la família, perquè tenia pasta, i enviava a un col·laborador a un prat amb una pistola i ell, des de la seva habitació, li enviava un senyal de Morse. La S, que eren tres puntets. I ell, l'empleat, per confirmar que l'havia rebut, disparava l'aire. Sí, no li trobo sentit. Per què no li contestava també amb una cosa... Això no és ràdio, joder.
Perquè
no,
només ara
s'han posat els dos amb una pistola,
això
joder.
De la pistola i la bala perduda és l'única excusa que els hi falta als del crim de la Guàrdia Urbana per justificar el que ha passat. Bueno, el que passa és que aquell experiment s'estava fent i fins i tot s'havia fet abans a molts altres llocs del món. No queda clar, però sembla bastant probable que el que en realitat feia Marconi era copiar el que feien altres científics a altres parts del món, o sigui, un copiota. Per exemple, 1860, 14 anys abans del naixement de Marconi, James Clerk Maxwell ja havia predit l'existència de les ones de ràdio.
Per tant, quan es preguntin qui va inventar la ràdio, Maxwell?
No.
No?
Ja veurem, perquè mira, el 1872, 2 a.m., és a dir, dos anys abans del naixement de Marconi, a Malcolm Loomis va ser concedida la patent als Estats Units número 129.971 per una invenció utilitzant electricitat natural i establint un cercle de corrent elèctrica amb finalitats telegràfiques sense ajuda de cables, bateries artificials i podent comunicar-se d'un continent a un altre.
Sí, la puta ràdio.
És a dir, el que deia, que la ràdio va ser inventada dos anys abans de l'aixement de Marconi.
Per tant, l'Homis l'inventa...
El concepte teòricament està inventat. Les bases posades. El que faltava era la tecnologia per dur-la a terme i transmetre la veu humana a distància. I direu, home, això sí que...
No, va inventar Marconi!
Tampoc. El 1892, quan Marconi només enviava S's al company de la pistola, als Estats Units, a Kentucky concretament, Nathan Stubblefield va enviar la primera frase que es va dir a la ràdio. Que la primera frase que es va dir a la ràdio, us pensareu que va ser bon dia... No, bon dia Kentucky, no.
Què van dir?
Si us acabeu de llamar, heu de ser...
Hello, Rainy.
Hello, què?
Hola, Rainy, que era l'altre que estava a l'altre...
Perdona, si estem celebrant una efemèride que va començar amb Hola, Rainy...
Sí, senyor.
Però què és això?
No s'ho va currar massa. Stubblefield va dir aquesta cansada i es va aprofitar, a més, dels estudis d'un alemany, Heinrich Rudolf Hertz, el de les zones hertzianes, com ha fet...
El dels cotxes, el del lloguer de cotxes.
Sí, aquest també.
És un germà d'ell.
Aquest senyor ja va demostrar que les variacions ràpides del corrent elèctric podien ser projectades a l'espai. No esteu entenent res del que estic dient,
ja ho sé.
En forma d'ones de ràdio. Similars com passa la llum i la calor.
Sí.
Ah, i un detall. Hertz, això, no el dels cotxes, el de les zones hertzianes, ho va demostrar el 1866. 8 anys abans de que naixés Marconi.
I on vau anar a parar?
Aquí anem. I hauria...
Tira. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll!
Morning Vietnam?
Sí. És el millor que ha fet la ràdio per la guerra.
Sí, perquè la cursa per la invenció de la ràdio s'havia convertit en un Vietnam. Resumim.
Sí.
Les bases teòriques estaven posades.
Sí.
Les primeres proves fetes. De fet, en un radiallat s'havien fet les primeres emissions. Però faltava algú que ho ajuntés tot, s'aprofités de la feina dels altres, ho patentés, es fes ric i resolgués els problemes tècnics.
Ara.
Marconi. Ara sí, digui.
Adéu.
Ara.
No!
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 Marconi,
oh, quins nervis.
Però què va fer Marconi?
Però quan arriba Marconi a la història?
Marconi va fer la segona part. La de fer-se ric a l'invent i patentar-ho. I sortir el Trivial Pursuit.
A veure.
Però la resolució dels problemes tècnics va ser cosa d'un senyor que es deia Nikola Tesla, que és el gran geni de la humanitat més maltractat, humiliat i apallissant pel món pels dos galtes com van ser Edison i Marconi, que li van aixecar la majoria dels seus invents. Tesla inventava molt, però no li treia rendiment econòmic als seus invents. Aquí va aparèixer Marconi, papam, que va ajuntar la feina feta pels científics anys abans del seu naixement i va utilitzar un oscil·lador, que no tenim ni idea de què collons.
Jo sí.
Que saps què és un oscil·lador.
Què és un oscil·lador?
I 17 patents més de Tesla per patentar l'invent de la ràdio com el coneixem avui en dia al 1904. El 1909 li donen el Premi Nobel de Física i en el discurs d'acceptació del premi ni va mencionar, ni va agrair, ni va parlar del paper de Tesla a l'invent que el va fer immortal. I més immensament.
Vostè està d'acord amb això?
Sí, igual, home. No va fer la ràdio ell? Doncs avall, home. El Tesla aquest va fer la ràdio? No.
Sí, però el Tesla aquest no s'ho va prendre massa bé.
No s'ho va prendre massa bé, perquè anys després, quan anava a guanyar el premi Nobel de Física, el va rebutjar i va dir que no l'acceptaria fins que revoquessin el premi que li havien donat a Marconi. S'ha de dir.
És a dir, si tu guanyes la Champions, li han de treure les del Madrid.
Ara.
Això seria lògic.
Lògic.
Per cada una o dos del Madrid. No, s'ha de dir que la Fundació Nobel rebutja aquesta versió, ja que no existeix la carta oficial al respecte. Ah. Però com que nosaltres som de luses com Tesla, ens ho creiem i punt.
Molt si bé. No n'he vero, he ben trobat.
Molt bé.
Alguna cosa devia haver de certa la història, perquè, a més, altres científics, com l'espanyol Julio Cervera, que també reclama ser l'inventor de la ràdio, o el rus Alexander Popov, un dels Alexander Popov que hi ha a Rússia, dels 200 milions d'Alexander Popov que hi ha a Rússia, van reclamar també ser els pares de la ràdio. 11 anys abans de la patent de Marconi, ojo, que s'han dut tota la glòria. Atenció, resumim,
A veure, els noms dels de la ràdio.
Sí, els de la ràdio és de James Clerk Maxwell, Malcolm Loomis, Julio Cervera, Alexander Popov, Reginald Fassender, Nathan Stubbefield, Heinrich Hertz, Joseph Loft i John Stott, dos que han dit per no enrotllar-nos. I Nikola Tesla.
10.
Això és com el restaurant.
Una resposta massa llarga.
Això és com el restaurant que et diuen el que tenen i ja no te'n recordes ni del primer plat.
Però diuen, si a tu et surt el trivial, et diuen, qui inventa la ràdio? I has de dir, 10 noms, això no s'acaba la partida. Aleshores, però finalment, el 1943, la Cort Suprema dels Estats Units, amb Marconi ja mort, va decretar que no es podia assignar a Marconi l'invent exclusiu de la ràdio. Que oficialment, si us pregunten, la resposta...
Què hem de dir? Què és?
Una invenció col·lectiva.
Bravo.
Veieu, semblava que tot tenia una resposta, però en té de múltiple. M'han dit que és molt curiós la mort de Marconi.
Sí, perquè Marconi era una celebritat a Itàlia.
Sí.
Realment, vostè sabrà...
Era una bellíssima persona.
No, era un desgraciat feixista i realment un capullo.
A mi no em ve present així.
No. Però perquè vostè, com va estar el Titanic...
Sí, no, després ja vam perdre... Després del Titanic ja no vam tenir cap cosa.
El Titanic...
No va coincidir el Titanic amb Marconi.
No
anava al
Marconi.
El Titanic es va salvar
perquè... Es va salvar per l'invent de Marconi.
Us ho hauré de dir tot, jo.
Ell va fer una campanya publicitària en la que deia que gràcies al seu invent hi havia milers de persones que havien salvat la vida i el Titanic podia haver...
Es va atribuir...
Un senyal de ràdio perquè James Cameron fes la pel·lícula...
Exacte, ara. Que estava allà filmant.
I cabia a la puta taula!
Ell hi cabia, va ser ella que el va fer fora.
Ara.
Ell hi cabia.
El fet d'atribuir-se coses em sembla molt propi també del senyor Marcelí,
No,
que també s'atribueix coses vida... que no ha fet.
No.
Per tant, vides paral·leles amb Marconi. Doncs ja veieu, no hi ha una senzilla resposta. Marconi, coautor de l'invent de la ràdio.
Va morir, que t'ho preguntaves, perquè ell va ser un dels fundadors del Partit Feixista Italià.
Sí. Estava molt orgullós,
I estava molt orgullós. I en el seu, si busqueu documentals o fotos del seu funeral, hi ha una corona de flors amb una esvàstica gegant.
Què dius?
De tu amigo,
funeral?
De tu amigo Adolf.
Això ho estem celebrant avui?
Maca. Això us ho inventeu.
Sí, senyor. No, és veritat. És veritat, totalment veritat. No?
Santi Jiménez, Malcom Otero, Xavi Bundó, moltíssimes gràcies. Una pausa i ara tornem en directe. A la Ràdio Caparball. Versió RAC 1.